A motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer, l'Associació de Familiars de Malalts de l'Alzheimer ha organitzat una conferència sota el títol Investigació, Herència, Tractaments i Ètica en el Cuidar. Una de les ponents està la doctora en Medicina i especialista en Neurologia de la Fundació ACE, Isabel Hernández, a qui ja saludem i agraïm doncs, que ens dediqui uns minuts per parlar d'això. Hola, bona tarda, primer de tot.
Bona tarda, gràcies per convidar-me.
Bé, vostè li ha tocat parlar de la banda dels tractaments, però ara al final de la xerrada molta gent ha vingut a vostè i com a mínim jo he detectat una manca d'informació important doncs a les famílies que viuen aquesta situació. Això és així?
Respecte al tractament o respecte a la cura del pacient?
En general, el que comporta aquesta malaltia, perquè he vist durant el torn de preguntes doncs, qüestions molt variades.
No, hi ha qüestions molt... Realment, quan es diagnostica una malaltia d'Alzheimer en una família, és un... A veure, és una notícia molt dura de superar. És una notícia que t'agafa en roba interior, per dir-ho d'alguna manera, i no saps com actuar. El primer xoc és important i costa molt d'acceptar aquesta malaltia. I després, es té poca informació, a pesar de que l'Alzheimer ja és molt conegut i es parla molt d'ell, però fins que no et toca de primera mà, no saps com actuar. I realment la gent no sap com actuar davant de situacions que es presenten en el dia a dia amb el seu familiar que té la malaltia. Per això és necessari que les associacions intervinguin, que la gent i els cuidadors s'informin i que aprenguin a cuidar, perquè aprendre a cuidar és molt complicat amb aquesta malaltia.
Vostè ja m'ha parlat més aviat doncs, de l'àmbit dels tractaments. Darrerament hi ha hagut notícies destacades en aquest sentit. Vostè n'ha parlat. Facin 5 cèntims, doncs, a quin moment es troben o quins són, si més no, els últims avenços, perquè podríem estar, imagino, molta estona sobre això.
Sí, com va sortir a la premsa l'1 de setembre el nou fàrmac, es va fer molta difusió. Hi ha dos tipus de tractament en fases d'investigació que s'estan utilitzant de diferents laboratoris d'investigació, que són els anticossos monoclonals i els inhibidors de la beta, els inhibidors de la BACE. Tots aquests estudis estan en fases preliminars encara, en fases precomercialització. I probablement el 90% dels que estan en fase d'investigació no sortiran al mercat. Fa més de 20 anys que tenim fàrmacs, fàrmacs que només són pal·liatius, fàrmacs que només són simptomàtics, però no tenim encara cap fàrmac que freni l'evolució de la malaltia. I per això és molt important el diagnòstic precoç, perquè aquests fàrmacs aniran orientats al diagnòstic precoç de la malaltia. Abans que la demència s'hagi instaurat. La malaltia comença molt abans de la fase de demència i avui en dia ja disposem de determinades eines per poder-los detectar abans de que la persona afectada per la malaltia sigui dependent d'altres. És a dir, és necessari que la gent, durant les queixes de memòria o quan té queixes de memòria, s'ho faci mirar. Si no té res, no té res. Però és preferible mirar-s'ho i si es pot detectar la malaltia en les fases preclíniques, començar-la a tractar en aquell moment, que són on van dirigir-se els nous fàrmacs que s'estan investigant.
Tots tenim errades, pèrdues de memòria momentànies. Clar, vostè parla de detecció precoç. Quan ens hauríem de començar a preocupar? No sé si és aquesta l'expressió més adequada, però quan cal fer aquest pas de dir, aviam, anem al metge, a veure què tenim?
Quan la persona detecti que no rendeix com rendia abans, que pot ser que el rendiment baixi per moltes causes. Potser no li detectem una malaltia d'Alzheimer ni un deteriorament cognitiu, però li podem detectar una ansietat, li podem detectar una depressió, li podem detectar altres causes que siguin les culpables del seu baix rendiment. Quan un nota que no funciona com funcionava ni rendeix en les seves tasques intel·lectuals com funcionava, és el moment de demanar ajuda i demanar intervenció mèdica.
Diguéssim que l'edat, en aquest sentit, seria una variable secundària.
Evidentment, l'edat és una variable secundària. Sí que l'edat és un factor de risc, a més edat, més factor de risc perquè puguis desenvolupar una malaltia neurodegenerativa i que hem de pensar que no totes les demències són per malaltia d'Alzheimer. Hi ha altres demències que dissortadament comencen abans de l'edat de jubilació i aquestes també s'han de saber detectar.
La trobada, la majoria d'assistents doncs, eren famílies de persones doncs, que tenen aquesta afectació. No he pogut evitar sentir una conversa ara a última hora no, evidentment no desvetllaré el que tractava, però vostè recomanava doncs, fer ús de la llei de dependència. Dóna resposta a les necessitats de les famílies, dels pacients, a aquesta llei? Es queda curta? És suficient? Què en pensa vostè?
A veure, la llei de dependència és una llei que s'ha creat per generar un grau de dependència amb el qual tens accés a determinades prestacions socials. Dissortadament, amb el tema de la crisi, la llei de dependència està molt parada. Tu pots... Sí que la llei de dependència dona resposta, donen el grau. Diuen, sí, té un grau 2, però no podem oferir-li res perquè no hi ha diners a la butxaca. I hi ha gent que està molt desesperada perquè no pot cuidar a la família, al seu familiar com podria cuidar-lo si tingués accés a aquests recursos, ja siguin econòmics, ja siguin socials o d'ingrés residencial. Sí que donen dependència, els professionals donen... sí que donen resposta, els professionals donen resposta. El que no dona resposta és el govern, perquè no hi ha pressupost per cobrir totes les necessitats que requereix aquesta gran epidèmia.
Doncs amb aquesta darrera reflexió acabem aquesta entrevista. Recordem amb Isabel Hernández, doctora en Medicina i especialista en Neurologia de la Fundació ACE. Moltes gràcies per atendre'ns i bona feina.
A vosaltres, moltes gràcies.